Franca.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I tota la gent que fa possible que el Francesc Morgades faci aquests cinc a la setmana. Començant pel Toni Olivella, que és l'amo dels micros i els potenciòmetres, ajudat ocasionalment pel Marc Pujol. Sense oblidar tampoc la Goretti Martínez, que és la que després s'encarrega d'agafar aquestes píndoles, aquests instants de història, i posar-los a la pàgina web de Ràdio Vilafranca, Ràdio Televisió de Vilafranca. No? Però ja sabeu que aquest programa també té un component musical. I començarem amb una cançó que precisament ens parla d'això, d'instants. No d'instants d'història, que és el que jo intento explicar-vos aquí, però sí d'instants de complaença. Per tant, us deixo amb els Catarres i instants de complaença.
Qui no ha llançat mai pedres i ha amagat la mà? Qui no ha sentit enveja o ha buscat venjança en va? Qui no ha sabut desprendre's del llast d'un trist record? Molts han entrat al temple, sols alguns hi han sabut trobar amor. De la paraula al fet, l'elogi i el retret, només són la disfressa. Eternament buscant, entre el bé i el mal, per veure resultats. Qui no ha aixafat el feble sentint-se un mateix més gran? Qui no ha perdut els somnis entre els racons del temps? Tothom té clar l'inici i ningú sap què li espera al final. De la paraula al fet, l'elogi i el retret, només són la disfressa. Entre el bé i el mal, instants de complaença.
D'abril, jo m'agradaria recordar, perquè és un episodi poc explicat, m'agradaria recordar el cessament del general MacArthur com a cap d'operacions de la Guerra de Corea, fet pel president Truman, i l'anomenament del general Matthew Ridley com a substitut d'ell. No? Això es va produir a l'11 d'abril de 1951. A l'11 d'abril de 1951. De fet, el general MacArthur era fill de militar, venia d'una nissaga important. Penseu que es va graduar a West Point amb la màxima puntuació que es recorda. Durant la Primera Guerra Mundial va ser l'oficial més condecorat de tot l'exèrcit dels Estats Units, i a la Segona Guerra Mundial, com sabeu,
va ser l'encarregat de la campanya del Pacífic. Va tingué de marxar a Filipines, però va pronunciar la famosa frase «Volveré», i de fet va tornar, i va ser l'home que en un moment determinat va recollir la signatura de rendició de l'emperador del Japó a finals de la Segona Guerra Mundial. Clar, un home amb aquest currículum s'havia de tenir forçosament en compte en la política nord-americana. Quan s'acaba la guerra, Corea és un territori que havia depengut fins aquell moment, depenia del Japó, i se li vol donar un estatus determinat, però és un territori cobejat tant per les forces russes que han entrat per dalt com per les forces nord-americanes que també han intervingut amb tot això. Llavors es fa un acord. Hi ha una conferència internacional i es fa un acord de partir Corea en dos. S'agafa el paral·lel 38 i diuen, bueno, del paral·lel 38 cap amunt, tot això queda pels soviètics, queda pels russos. I del paral·lel 39 cap avall, doncs tot això queda pels nord-americans, que faran el que vulguin. Què fan els russos? Doncs declaren una república socialista, manada per Kim Il-sung, i en canvi al sud els nord-americans estableixen una mena de democràcia, dic una mena perquè hi posen el Syngman Rhee com a president. Dic una mena perquè és una democràcia tutelada pels Estats Units. En canvi, al nord, la cosa és més... I al nord, immediatament Xina veu la importància de la zona i comença a infiltrar soldats a dintre de les forces armades de Corea del Nord. Per contra, els Estats Units del sud diuen, bueno, doncs aquests els anirem donant la independència, l'autonomia, fan cursos de formació pels soldats, però els soldats ja m'explicareu, i per tant van reduint la presència nord-americana amb la vocació de, al cap d'uns anys, desaparèixer, no? Al cap d'uns anys, marxar, no? Marxar. Però llavors, un cop Xina ja té l'exèrcit de Nord-Corea allò infiltrat, el 25 de juny de 1950 decideix envair Corea del Sud. Traspassa el paral·lel 38 i comença a anar cap al sud. Clar, americans en queden 4 i al cabo. Les forces sud-coreanes no estan preparades ni pel forro, no tenen potencial. Per tant, l'operació dels nord-coreans és un passeig militar i van envaint el territori fins que queden reduïts a una petita part, a Busan, no? I mentrestant, el president Truman, nord-americà, reacciona i diu, escolta, defenseu-me allò, aquí tinc el millor militar que tinc, el MacArthur. MacArthur, vés a defensar-me allò. I el MacArthur diu, bueno, doncs defensarem aquesta posició. De moment queden reduïts a la zona de Busan, ja dic, a tocar del mar, vull dir que estan a punt que els fotin a fora, però mentrestant el potencial nord-americà de l'exèrcit nord-americà es posa en marxa. I aleshores què fa el MacArthur? Desembarca més al nord i d'alguna manera encercla les forces de Corea del Sud, encercla les forces del nord i els hi fot una palissa que queden tiesos. Però no content amb això, llavors ell comença a atacar cap al nord. Arriba al paral·lel 38 i diu, bueno, si vosaltres us heu saltat al paral·lel 38, jo també me'l salto. I continua avançant cap al nord. Però aleshores apareix entremig el president Truman, que té un problema, té un moment de... s'ha de presentar la reelecció, diu, a veure si això em perjudicarà, perquè això d'estar en guerra no és gaire bona maniobra i tal, i li diu amb el MacArthur, escolta, frena. I el MacArthur li diu, la caguem, el perill és Xina. O sigui, no ens hem d'aturar ni tan sols a la frontera nord de Corea. Hem d'entrar a Xina, hem d'utilitzar armes nuclears, si cal. Hem de fer tot el que sigui possible per derrotar els xinos, perquè, si no, això serà un cau de conflictes. El Truman diu, home, no, veiem-nos un dia. Llavors fan una reunió, fan tal, per què? Perquè el Truman, en el fons, el que vol és tenir converses de pau amb els xinos per poder regularitzar la història de la zona. El MacArthur li diu, res, jo continuo fent i tal, i aleshores el president Truman diu, mira, doncs escolta'm, ho sento, i l'11 d'abril, ho sento o no, i l'11 d'abril de 1951 li diu oficialment, escolta, estàs destituït. Amb tot això, el MacArthur, com que s'ha fet molt popular i és el que defensa la classe nord-americana, diu, a veure si jo pogués fer com el Trump. Evidentment, ell no coneixia el Trump. Però què fa? Torna ràpidament als Estats Units i busca que el Partit Republicà l'elegeixi com a candidat a les eleccions presidencials. I fracassa. I aquí és el final d'aquell general que en un moment determinat va salvar el cul als Estats Units de la vergonya d'una derrota total a la Guerra de Corea. Though it hurts to go away, it's impossible to stay. But there's one thing I'ma say before I go. I love you. I love you. You know, I'll be thinking of you in most everything I do. Now that
time is moving on, and I really should be gone, but you keep me hanging on for one more smile. I love you,
I love you,
all the while. With your cute little way, will you promise that you'll say your kisses for me?
D'abril, tal dia com avui de 1961, el senyor Yuri Alexeyev Gagarin va fer el primer viatge a les estrelles, que podríem dir-ne, el primer viatge espacial tripulat per un humà, perquè abans hi havia hagut la gossa Laika, totes aquestes coses. A veure, qui era aquest senyor Gagarin? El Gagarin, de fet, era fill d'un... de d'un senyor i una senyora, clar, naturalment, d'una gent que treballava en una granja col·lectiva, és a dir, no tenia uns orígens nobles ni de lluny, ni de lluny. De fet, era el tercer de quatre germans que va ser cuidat per la seva germana gran mentre els seus pares treballaven a la granja col·lectiva, que dèiem, no? Va patir la Segona Guerra Mundial sent molt petit, va veure com els seus dos germans grans eren deportats a fora com a treballadors a Alemanya, va veure com la seva casa era ocupada pels alemanys perquè hi pogués viure un oficial, i ell va haver de viure durant tota la Segona Guerra Mundial en una cabana feta de canyes i fang, o de fusta i fang, i per tant era un home que havia viscut la Guerra Mundial i era un convençut antitotalitari, no? Fins al punt... I era un home que es va aficionar a l'aviació gràcies a que durant la Segona Guerra Mundial va caure un avió aliat allà, un avió rus, el van tirar i va caure, i el pilot, ell i el seu germà, el van amagar en un lloc i el van salvar, diguem-ho així, no? I sempre li havia quedat aquest cuquet. Bueno, doncs quan ja és una miqueta més gran, quan ja té 20 anys i entra a treballar en una empresa metal·lúrgica, el noi, com que al seu poble hi ha un club aeronàutic, doncs li agrada tot això i diu, escolta, m'agradaria provar de pilotar un avió, pilota un avió, llavors li agrada molt això i diu, vaig a fer estudis tècnics a l'escola de pilots, se'n va a Orenburg a estudiar i aconsegueix les ales, aconsegueix el títol de pilot d'aviació, no? Pilot d'aviació que naturalment no és un pilot d'aviació comercial, sinó un pilot d'aviació militar. Aleshores, en aquell moment coincideix que el 1960 el govern rus, que ja ha fet enviat uns quants espúcnics, diu, bueno, comencem a buscar astronautes. I aleshores convoca unes, per dir-ho així, no diríem unes oposicions, però una selecció, convoca un càsting. S'hi presenten fins a 3.500 voluntaris, entre ells en Yuri Gagarin, i aquests en seleccionen 20, Yuri està entre aquests 20, i després, finalment, en trien 6. I Gagarin està entre aquests 6. És més, té molts punts a favor per ser el número 1. Aleshores, ja comencen a fer els i proves per dir, bueno, com que us hem d'enviar a dalt, i penseu que és el primer home que va sortir a fora. Vull dir, no se sabia res. No se sabia res. El preparen junt amb altres dos, amb en Titov, que després també volarà, i en Nelyubov, que aquest no consta que hagi fet d'astronauta, però bé, és igual, en qualsevol cas, el preparen amb altres dos, però el trien amb ell. I el trien amb ell per què? Perquè han d'enviar una càpsula, i ell té a favor seu que és molt baixet, només fa 1,57 m, és molt baixet, la càpsula és molt petita, i per tant diuen, calla, que aquest més petitet hi cabrà millor, no? En qualsevol cas, acaben la seva preparació, i el dia 12 d'abril de 1961 el posen dalt de la nau Vostok, el posen dins de la càpsula i l'envien amunt. Amb una missió, ell només ha de fer una cosa, ha de parlar per un micro que té i ha de menjar, perquè volen saber si en situacions de falta de gravetat i tot això, doncs es pot menjar o no es pot menjar, es pot respirar o no es pot respirar, és a dir, totes aquestes coses en sense gravetat. Penseu que l'envien a l'espai i fins 25 minuts després de que s'ha enlairat la càpsula no poden parlar amb ell, no? No poden parlar amb ell. Llavors ell què fa? Dona un tomb a la Terra, dona un parell de toms a la Terra i torna cap dintre. Penseu que el vol aquest en total dura 100 minuts, és a dir, dura una hora i mitja, quasi dues hores, eh? Llavors torna cap dintre. I en el moment en què torna cap dintre és quan la cosa té realment problemes. Té realment problemes perquè quan entra, la nau no està estabilitzada i la nau comença a girar descontroladament durant 10 minuts. Imagina't, doncs, 10 minuts fotut allà dintre amb una cosa que no saps com va, i tot perquè hi ha una peça que s'ha de separar, allò que fan, que van perdent trossos, hi ha una peça que no se separa. I al final, fruit d'aquest descontrol, s'escalfa i no sé què, al final la peça es desprèn, la peça es desenganxa i la càpsula va caient. I quan està a uns 6-7 mil metres d'alçada, l'expulsa de la càpsula i cau en paracaigudes. Però havia de caure en un lloc i cau 15 quilòmetres més enllà, o 20 quilòmetres més enllà, o 200 quilòmetres més enllà del punt on té d'això. Hi ha dues treballadores d'una col·lectivitat com aquesta que havia sigut la seva mare, que havia treballat, que estan allà i veuen caure del cel un senyor amb un mono vermell, un casco blanc, i que la porta a dalt del casco posa CCCP, que és Unió de Repúbliques Soviètiques Socialistes, amb l'idioma d'aquells. I li diuen, bueno, i vostè qui és? Diu, no, diu, vinc d'allà dalt, i tal. I aquí Yuri Gagarin torna a la Terra.
Y bolso. Y Felipe el hermoso por el talle. Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan. Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan. Te llamamos Juana la loca. Te llamamos Juana. Thank you.
Carretas, una mano de hombre. Cada noche bucea en tu bragueta. Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan. Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan. Te llamamos Juana.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
13 d'abril de 1892, el dia que a la ciutat escocesa de Brechin neix Robert Alexander Watson, Watt, inventor del radar, oficialment inventor del radar. De fet, aquest noi era descendent de James Watt, l'home, l'enginyer anglès que va inventar la màquina de vapor. Va estudiar a l'escola pública de Brechin i va anar a la Universitat de Dundee, llavors era part del prestigiós St. Andrews, i es va graduar amb enginyeria. Quan va acabar la graduació, el 1912, va començar a treballar d'ajudant amb el professor William Petty, que el va animar a estudiar el fenomen de la ràdio o, com es deia en aquell moment, de la telegrafia sense fils. És a dir, que tu feies un impuls en un lloc i el podies recollir uns metres o uns quilòmetres més cap allà amb una antena. El 1915, doncs, després de fer tots aquests estudis i tal, intenta entrar a l'oficina de guerra, però, clar, allà, per investigar telecomunicacions, no estan encara. I, per tant, el que fa és anar cap al servei meteorològic, perquè en el servei meteorològic s'ha posat just a punt un servei de radiodetecció de tempestes. S'ha observat que quan es produeix un llamp, s'ionitza l'aire, bueno, hi ha unes transformacions i es crea una senyal de ràdio que ell manté la idea de que es podria s'escoltar o detectar des de lluny i que, per tant, podria avisar sobretot els pilots d'avió. En els primers experiments ja comença a detectar la senyal a gran distància, però té dos problemes. Una, saber d'on ve la senyal, perquè bueno, si dius hi ha una tempesta però no sé on és, no vas enlloc. I després, fer el seguiment de com es va desplaçant la tempesta. Bé, el primer el resol amb una antena direccional, és a dir, ell té una antena que va girant i quan està encarada doncs és quan la senyal és més forta, per tant diu, calla, la tempesta està cap allà. Però té el problema de saber a quina distància, i això en aquell moment encara no es podia detectar. També es pot seguir, perquè llavors ja busquen un mecanisme que quan la tempesta es desplaça, l'antena vagi seguint allò. Per tant, la poden tenir localitzada, però els hi falla el tema de la distància. El Ministeri de l'Aire, llavors, l'any 1933, diu, coi, això hauríem de posar-ho en marxa perquè venen de la Primera Guerra Mundial, i a la Primera Guerra Mundial van tenir una experiència bastant nefasta amb els zepelins, perquè els zepelins venien a bombardejar Anglaterra, ho van fer 20 vegades, i van bombardejar des de dalt de tot, i anaven tirant bombes i tal. Van intentar interceptar-ho amb els avions, però clar, havies de detectar la presència del cepel·lín, i el cepel·lín només el podies detectar mirant amb uns prismàtics. Quan tenies la presència del cepel·lín, avisaves. Llavors ens havien d'avisar els avions es havien d'enlairar, havien d'anar a intentar... Bueno, total, que no hi va haver manera. Només 3 dels 20 atacs que, dèiem, van patir, van tenir una... es van detectar sense que poguessin ni tan sols replicar-li. No? A més, s'anunciava que... els nous bombarders alemanys volaven tan alt que estaven més lluny de les bateries antiaèries, o sigui que l'única manera era anar amb un avió i tirar-los avall. I, a més, per acabar-ho d'arreglar, els alemanys van fer propaganda de que havien desenvolupat un raig de la mort basat en bones de ràdio que era capaç de destruir ciutats. Clar, els polítics anglesos van començar a tremolar les cames i van dir, qui és el que hi entén més de ràdio aquí? Doncs el Watson Watt. Doncs anem a veure el Watson Watt. I el van anar a veure... li van explicar i ell va dir que no, que això, que si feia una versió del raig aquest de la mort anglesa i tal, va dir, no, això és un invent, això no pot existir. El que sí que podem fer és detectar els atacs enviant ones de ràdio que rebotin en el que ens està envaint i llavors puguem detectar-lo i puguem tirar-lo a terra. De fet, el 12 de febrer de 1935 va presentar una proposta que deia detecció i localització d'avions per mètodes de ràdio. I el ministeri li diu, bueno, fes una demostració pràctica, i ell, doncs, què fa? Té un emissor d'ones de ràdio, passa un avió, envia un senyal, l'antena rep el senyal rebotat, i a més amb això li dona temps, que li dona, diguem-ne, l'opció a calcular la distància a la qual està passant l'avió, o sigui que tot funciona a la mar de bé. De fet, el govern de seguida li diu, escolta, patentem-ho, i el 2 d'abril de 1935 es patenta el radar aquest, i des del mes de juny d'aquell mateix any ja es poden començar a fer deteccions. Es fa una xarxa de 5 estacions que cobreixen tota l'àrea de Londres, per tant, Londres estaria, teòricament, si no protegit, com a mínim, amb mecanismes per poder-los pillar. De fet, però, com que els sistemes es belluguen, ell té problemes amb connectar-se amb els avions. I llavors què fa? El primer que fa és crear el que en diuen la Chain Home, és a dir, crea una sèrie de detectors, una sèrie d'emissors de ràdio escalonats entre el voltant d'això, i aquells van... I tot això es transmet a la War Room, a l'habitació de la guerra, això que veiem en moltes pel·lícules, que hi ha una gran pantalla i allà a la pantalla s'encenen llums, és a dir, tothom va enviant la informació, per tant es té la informació en temps positiu, en temps real, i llavors això s'envia els avions. Però no content amb això, el Watson Watt desenvolupa una generació, diguem-ho així, de radars que pot anar amb els avions, amb la qual cosa ja no cal això. Quan amb l'avió li diuen estar allà, l'avió el localitza i l'avió va empaitar el possible invasor. De fet, ell serà el responsable quan comença la Segona Guerra Mundial. Ja hi ha 19 bases construïdes i quan s'acaben són unes 50. I després, l'home, quan s'acaba la guerra, a més el criden els americans per perfeccionar el sistema de radar o per implantar el sistema de radar als Estats Units, aquest radar que permetia detectar els avions. Fins al 5 de desembre de 1933, quan ell ha marxat a viure al Canadà i als Estats Units per fer tot això dels radars, però ha tornat a Escòcia, i aquell 5 de desembre de 1973 mora Robert Alexander Watson Watt, oficialment considerat el pare del radar.
Confidence is a must, cockiness is a plus, edginess is a rush, edges I like them rough, a man with a Midas touch, intoxicate me, I'm a lush, stop, you're making me blush, people are looking at us. Of style, $10 million smile, think I can handle that, animal in the
sec. His eyes see right to my soul. I surrender self-control. Catch me up and again, falling right into my pen.
You get away.
Hey baby, whether it's now or later,
I've got you.
You can shake me off, cause I got you on my radar. Don't think you like it or not, it ain't gonna stop, cause I got you on my radar.
I got,
cause
you.
I got you on my radar. I'm checking it so hot, so hot. Wonder if you know you're on my radar.
On my radar,
on my radar,
on my radar.
And if I notice you, I know it's you. Don't choose to go.
El 14 d'abril, dia de la República i el dia del cumpleaños de la meva dona, però avui, com sempre, recordarem un fet. I un fet que va tenir la seva transcendència i que fou molt, molt important, jo diria, per la història de la humanitat. Perquè el 14 d'abril de 1865 moria el que fins aquell moment era president dels Estats Units, el senyor Abraham Lincoln, víctima d'un atemptat. En un moment en què Estats Units estava en plena efervescència de la guerra de secessió. De fet, tot s'havia empitjorat perquè Lincoln es havia de presentar a les eleccions i estava, com dic, en plena guerra, no? Hi havia el país dividit en dues faccions que es fotien els plats pel cap a cada moment. Fan la convenció del Partit Republicà, naturalment, un passeig militar per Abraham Lincoln, que resulta elegit. Només hi ha 22 delegats que voten en contra d'ell i voten a favor del general Grant, que és el que porta les operacions militars, que ni tan sols s'havia presentat com a candidat. Bé, tot sembla augurar una elecció plàcida perquè, a més, a l'altra banda, el Partit Demòcrata, quan fan la convenció a Chicago, no tenen cap altra sortida que presentar com a candidat un general que havia estat cessat per Abraham Lincoln, per la seva actitud poc combativa, diríem, a la guerra de successió, el general George McClernand. I aquest general George McClernand, doncs, a més, va amb un programa pacifista, o sigui, un militar que va amb un programa pacifista, o sigui que hi ha tota una disbauxa. A part d'això, hi ha una colla de militants, una colla de simpatitzants del partit aquest demòcrata, que decideixen fundar un partit nou. També hi és en el cantó republicà. En el cantó republicà es crea el Partit de la Democràcia Radical. Però la diferència és que mentre els dissidents, diguem-ho així, del bàndol del Lincoln, al final acaben dient, escolta, el que interessa és que guanyi el partit, nosaltres ens retirem, donem tot el suport al nostre candidat, els altres no. Els altres mantenen fins al final dividint el vot demòcrata, dividint-lo, i per tant deixant el camí pla amb el senyor Lincoln. Però, clar, Lincoln té un problema, i és que estan en guerra. I en guerra, hòstia, és fotut, no? Tot i que els ideals que defenses, doncs, és la llibertat de tothom, el dret de vot als negres, etc, 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 la igualtat racial, és fotut. Ara, Lincoln té una maniobra molt hàbil i diu, veuràs, a l'hora de les votacions, com que tothom està al front, el que farem és habilitar taules al front perquè la gent pugui votar. I clar, tots els que estan al front lluitant per la llibertat dels seus germans negres, o lluitant per la democràcia dels Estats Units, o lluitant pel que lluitin, doncs, evidentment, el voten amb ell. I com a conseqüència d'això, doncs, evidentment, Lincoln, hi ha un estudi posterior que demostra que el 70%, l'encert de la mesura, perquè el 70% dels soldats que voten a les eleccions, doncs, voten a favor d'ell, voten a favor d'ell. Val a dir que Lincoln obté una aclaparadora majoria, tot i tenir el 55% dels vots, té 212 electors, ja sabeu com funciona allò, i en canvi el McClellan aquell en té només 21. Per tant, Lincoln surt elegit president i automàticament es posa a treballar, reuneix amb Grant i no sé què. I un dia, estant reunit amb Grant, li diu, escolta, aquest vespre vaig anar a una obra de teatre, no vols pas venir? I el Grant li diu, no, que tinc feina a casa, me'n vaig cap a Chicago, i tal i qual. I ell diu, bueno. I per tant, acaba anant amb la seva dona, amb la Mary Todd, a la representació del Teatre Ford d'una comèdia musical que es deia El nostre cosí americà, amb un actor... amb una actriu, la Laura Kinn, que en aquell moment és molt popular. Està al palco, i quan està al palco i comença l'obra, resulta que entra en el palco un actor bastant peculiar, en John Wilkes Booth, es treu una pistola, es treu una Derringer i li fot un tiro al cap. Salta del palco cap a l'escenari, es trenca la cama, però fuig i se'n va, i desapareix. Amb ell l'agafen, busquen un metge i un mèdic en la sala, el porten en una casa que està situada allà a prop i entra en coma. El president Lincoln entra en coma i al cap de 9 o 10 hores mora, té un tiro al cap, una bola, només li han tirat un tiro. Mentrestant, l'altre, el fugitiu, doncs, és perseguit per la policia, és capturat, és detingut, és jutjat i és ajusticiat. Tota manera, la història posterior ha demostrat que hi havien diverses conspiracions i que, en realitat, les conspiracions no anaven tant a matar Lincoln com a segrestar-lo. Volien segrestar-lo per portar-lo al bàndol sudista i, aleshores, a partir d'aquí, negociar la pau i tal. Però sembla ser que aquell actor mig esbojarrat, evidentment partidari, anava en contra els negres i tal, aquell actor mig esbojarrat, doncs, va esgarrar tots els plans el dia 14 d'abril de 1865, quan va decidir agafar la pistola, entrar al palc, apuntar el cap del president Lincoln i, pam, disparar-li un tret.
Garden to keep clean while there was New York grease on
15 d'abril de 1829, el dia que a la Cambra dels Comuns britànica es presenta el projecte de creació de l'Escola Nyart, ja sabeu, la policia britànica per excel·lència. Hem de fer un petit salt enrere, o gros, com vulgueu, del segle X. Al segle X, el rei Eduard d'Anglaterra li regala amb el rei d'Escòcia, Kenneth, un territori, un solar, diríem, a costat del Palau de Westminster que està construint, perquè s'hi construeixi la seva casa a Londres. Perquè resulta que el rei d'Escòcia, en aquell moment ja Escòcia, Gales i el rei i Anglaterra era tot un paquet, el rei d'Escòcia havia d'anar un cop l'any a Londres per fer homenatge al rei anglès, per fer submissió al rei anglès. I clar, no, en aquella època no hi havia hotels i on te vaig i tal, doncs mira, deixo aquest terreny d'aquí al costat i aquí festa la casa. Després, quan aquesta zona hi va haver el gran incendi de Londres, l'edifici es va incendiar i ja el rei d'Escòcia ja no anava a fer aquestes coses i es va reconstruir el 1697, es va fer un edifici nou, però va quedar un gran solar allà al davant que, bueno, la gent lentament doncs, li anava dient el prat escocès, perquè com que allò havia sigut la casa d'això, i el prat escocès en anglès és Scotland Yard, o el pati escocès, Scotland Yard. Dic això perquè després vindrà el nom. Ara anem a lo que és estrictament la policia política i la policia aquesta d'Escotland Yard. Tot ens remunta al 15 d'abril, tal dia com avui, el 15 d'abril de 1829, com us deia, quan el secretari d'Interior Robert Peel, nomenat pel ministre, el duc de Wellington, pel primer ministre duc de Wellington, presenta al Parlament un projecte dient, escoltin, a Londres cada vegada hi ha més delinqüents, cada vegada hi ha més violència, per tant hauríem de crear una policia. La Cambra dels Comuns pren nota, vota, està d'acord i tal, i dos mesos més tard, el 19 de juny de 1829, s'aprova la creació, s'aprova un acte, l'acte de Metropolitan Police Act, que diu que sí, que autoritza crear un cos policial, i llavors en Robert Peel comença a fer gestions. Fa poc, a França, el 1812, s'havia creat la Brigada Nacional, que és l'antecedent de la Sûreté Nacional francesa, curiosament, amb un delinqüent penedit, l'Eugène Vidocq, i 17 delinqüents més que, com que aquests coneixien com anaven les coses, van fer la policia per poder-los controlar. Llavors sembla ser que en Robert Peel va demanar assessorament amb aquest Vidocq, i aquest Vidocq li va explicar com anava totes les coses, i en Robert Peel va dir, bueno, doncs ara nomenaré dos comissionats. I va nomenar, per una banda, el tinent coronel Charles Rowan, que va ser el que va organitzar l'estructura de la policia des del punt de vista militar, donant-li una estructura més o menys militar, i l'abogat Richard Main, que aportava doncs, els coneixements legals i els coneixements jurídics pel bon funcionament d'aquella estructura militar. De fet, va ser una conjunció força important perquè tots dos van estar manant a l'Escola en Liar durant 21 anys. En dues setmanes, pràcticament, ja havien fet el pla d'organització i havien seleccionat els primers 1.000 aspirants que van formar un cos on hi havia 2 comissaris, 8 superintendents, 20 inspectors, 89 sergents i 895 agents de policia. Van fer el manual d'instruccions en el qual, i això és el que voldria destacar, van deixar molt clar que la policia estava al servei de la societat que li donava l'autoritat i que, per tant, el que havien de fer era protegir la societat i no reprimir-la, fent servir la força només quan tots els altres mètodes haguessin fallat. Clar, tot això necessitava tenir una seu, necessitava tenir un edifici, i van dir, calla, tenim aquell edifici que havia sigut la casa del rei d'Escòcia i tal i qual, doncs donem-los-hi aquell edifici, i de fet es van quedar amb aquell edifici. El 29 d'agost de 1829 ja els dos comissionats van jurar el càrrec, ja van presidir el jurament dels nous policies, i un mes després, el 29 de setembre, ja els primers agents d'Escola en Liar patrullaven pel carrer. Van voler d'ara diferenciar-los clarament. Anaven amb un uniforme blau, els militars anaven sempre de vermell, amb uns botons blancs, un cinturó amb una gran civella, botes i una mena de barret, que no era el casc actual, era un barret de copa amb els laterals reforçats que després es canviaria, el 1863 es canviaria pel casc aquest que porten ara. I l'altra novetat, el coll de la camisa, el coll de la jaqueta, vull dir, portaven cosit el número i la lletra perquè els ciutadans els poguessin identificar. I es completava la cosa amb una porra, que portava el símbol de la corona, això sí, i el nom del policia, perquè se sapigués de qui era, unes esposes per gent gran i unes esposes per canalla, quan havien de detenir algun menor, una làmpara d'oli per si havien de patrullar la nit, i després una carraca, com allò de matar jueus d'això, que després va ser substituït per un pitu a l'any 1884. D'entrada, la gent se'ls mirava així com una mica estranys, no? I els hi deien els diables blaus o els pillers o els bobbies, perquè el seu jefe, doncs, com que es deia Bob, es deia Robert Bob, doncs bobbies. Treballaven 12 hores diàries i tal, i el 28 de juny de 1830 van patir el seu baptisme de sang quan un agent, en Joseph Granton, va morir dels cops que li van donar 2 borratxos els que va intentar separar, com corresponia a la feina, i llavors els altres es van ensenyar amb ell i el van matar. De fet, va ser una policia que ràpidament va agafar prestigi i diríem que, si som honestos, encara el conserva. La famosa i mai prou ponderada Scotland Yard.
You cross
5 a la setmana, amb Francesc Morgades.